Les diferències en l'aplicació de la taxa de residus està generant polèmica a tot el país. Cada municipi l'aplica de forma diferent i un estudi recent de la Fundació ENT ha detectat variacions de fins a 230 euros anuals en aquest tribut, depenent del municipi. Marxem fins al Prat Ràdio, allà hi tenim Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'estudi analitza 131 municipis de diversos grups poblacionals, des dels de menys de 1.000 habitants fins a les grans ciutats de més de 50.000. Per saber-ne més, saludem Ignasi Puigventosa. Ell és doctor en Ciències Ambientals i cap de projectes de la Fundació ENT. Bona tarda.
Bona tarda.
La conclusió més destacada del vostre estudi és aquesta disparitat de preus que comentava ara la Carme. Quina és la causa?
Bé, les taxes de residus és un tribut molt, molt important pels ajuntaments, la taxa que normalment més recapta, i que la llei permet que tingui una diversitat molt, molt gran, no? I per això aquesta diversitat que trobem entre els ajuntaments, que és una cosa difícil d'explicar perquè realment els costos del servei de residus entre ajuntaments són diversos, però no tant com la variabilitat que trobem en matèria de taxes.
Uh-huh. I per què és aquesta diferència de costos?
Bé, fins ara els ajuntaments podien triar si cobrien costos o no cobrien costos amb la taxa de residus. Ara això ha canviat, com ara explicarem. Aleshores, és difícil de justificar realment, perquè si tots han de cobrir costos i els costos són diversos però no tant, les causes tenen a veure més amb, bueno, amb tradicionalment que alguns ajuntaments han decidit no repercutir la totalitat de costos, o per exemple el pes que se li dona a la recaptació dels comerços front als domicilis, que tampoc està gens estandarditzat. Hi ha diverses causes.
Quin és el mètode de càlcul d'aquesta taxa més estès entre els municipis?
A veure, realment la forma de procedir hauria de ser fer un balanç dels costos i ingressos del servei de residus, costos de recollida, de transport, de tractament i els ingressos, doncs, de venda de materials, de responsabilitat ampliada del productor, i amb aquest balanç repercutir-ho a tarifes, no?, a taxes. Llavors els ajuntaments, doncs, com deia, varia molt les solucions per les que adopten, des de casos molt, molt simples i realment poc justificables, com cobrar-li a tothom exactament el mateix, fins a casos molt més sofisticats, doncs, on es té en compte el nombre de residents, el valor cadastral o fins i tot altres variables.
El fet que existeixi aquesta variabilitat i que es permeti per llei que hi hagin aquestes diferències, creu que és positiu o al contrari, hi hauria d'haver una homogeneïtzació o almenys una estandardització d'aquestes taxes i de la forma de calcular-les?
Home, crec que seria bo una certa estandardització. De fet, la llei estatal de residus del 2022 ha incorporat alguns canvis importants en aquest sentit. D'una banda, fa obligatori que la taxa existeixi, que encara hi havia alguns pocs ajuntaments, però alguns que no la tenien, el més important, Madrid, no? D'altra, estableix que la taxa cobreixi el 100% dels costos del servei, cosa que això sí que ha afectat realment a la majoria d'ajuntaments, perquè la majoria no cobrien costos. I encara avui, malgrat la llei, estimem que només es cobreixen el 65% dels costos de mitjana, per tant encara hi ha un recorregut fins al 100%. Aquests dos elements haurien d'ajudar una mica cap a l'harmonització.
Aquesta llei estatal de residus de 2022, que en feia vostè ara referència, una mica també recollir el guant de la Unió Europea per fomentar el reciclatge, millorar aquest reciclatge i aquests objectius de reciclatge. Creu que és una bona forma fer-ho, abordar-ho, com ho ha fet l'Estat espanyol, a través d'aquesta taxa, o estava obligat l'Estat a fer-ho d'aquesta forma?
A veure... És una bona pregunta, perquè realment potser el context és que cal explicar és que Espanya està molt lluny dels objectius de la Unió Europea, i per tant que la situació de partida és molt dolenta, no? L'objectiu principal de la Unió Europea sobre reciclatge i obligava a arribar al 50% al 2020, no s'hi va arribar per molt, el 2055 al 55 tampoc s'hi arribarà, i van pujant i cada vegada tenim els objectius més lluny en lloc de tenir-los més a prop, no? Per tant, Espanya està molt malament en aquesta matèria. Llavors la Unió Europea donava una sèrie d'instruments entre ells l'ús d'instruments econòmics, val? Això és el que explica, per exemple, que el 2023 es va crear a l'Estat espanyol un impost sobre l'abocament i la incineració de residus que la majoria de països de la Unió Europea ja fa anys, si no dècades, que tenien, val? I en matèria de taxes, s'ha dit que aquestes disposicions de la llei 722 són una transposició de la directiva. No és així. Ha sigut la forma com Espanya ha decidit atendre aquesta recomanació d'utilitzar instruments econòmics. A mi em sembla molt, molt correcte el que diu la llei, que la taxa ha de cobrir els costos del servei. Crec que és una mesura encertada per assegurar un finançament del servei que fins ara no ha sigut gaire ben dotat.
Clar, això també cal explicar-ho, no? Perquè al final, i vostè hi feia referència ara, a cobertura de costos, i ho ha fet també abans, la percepció de bona part de la ciutadania que fins ara no pagava aquesta taxa, la pagava més baixa, o fins i tot això que comentava vostè, que no existia en aquell municipi, és que se'ls està fent pagar per reciclar. Si jo reciclo, faig la meva separació de brossa, i ara, a més, he de pagar una taxa que abans no pagava. Però això també serveix per cobrir doncs, tot aquests elements que impliquen el reciclatge. Com li expliquem a la ciutadania doncs, que ha de ser responsable també d'aquests costos i que ha de ser la ciutadania qui n'assumeixi el cost quan abans moltes vegades ho feien els ajuntaments i no ho repercutien a la ciutadania?
Mm-hmm. Clar, el que cal dir primer és que abans, quan la taxa no cobria, o en aquests casos on, que encara no cobreix, els costos aquests no és que no hi siguin, és que els paga l'Ajuntament des de la Caixa General. Per tant, d'alguna manera, són diners públics igualment. Val? El que ara s'ha fet és aflorar els costos i repercutir-los a la taxa. No? El que és veritat és que aquí encara segueix havent-hi alguns problemes. Un és que les taxes no incentiven les bones pràctiques i, com deies tu, ens trobem que una família que recicla i una que no, que separa les fraccions a casa i una que no ho fa, paguen el mateix, no? Això és un problema, cosa que no passa a la majoria de països o aquells països europeus més avançats on tu, si fas recollida separada, pagues menys que si no ho fas, no? El que es diu sistemes de pagament per generació, que com deia són molt estesos als països més avançats i que consisteixen en que cadascú paga realment segons el que fa, a Espanya no arriben ni a l'1% de municipis, val? Són sistemes que requereixen recollides individualitzades, ja sigui porta a porta o contenidors tancats, i que aquí tot just són molt incipients, val? D'altra banda, també cal dir que és injust que la factura recaigui en la seva totalitat sobre els ciutadans, sobre els contribuents, perquè la responsabilitat ampliada del productor, és a dir, que les indústries, les empreses que fabriquen productes i els posen sobre el mercat i que normalment no tenen gens de cura a l'hora de si aquests productes generen molts residus o pocs, és molt injust que no contribueixin en conseqüència, no? I això patim, com sabeu, doncs una inundació d'envasos d'un sol ús, sobretot, que és completament injust que les empreses que en són responsables sí que contribueixen amb el que és la responsabilitat ampliada del productor, però contribueixen d'una forma molt insuficient. Inclús hi ha fraccions molt importants com els mobles, els tèxtils, que com sabeu han passat en un parell de dècades d'uns productes duradors a uns productes que no duren gens, que la responsabilitat ampliada del productor simplement no existeix en absolut, val? I això no hauria de ser així.
Clar, això seria complicat, entenc, d'aplicar-ho ara mateix, però ens porta a situacions sovint descabellades, no? Doncs que les directives europees prohibeixin els plàstics d'un sol ús i d'un dia per l'altre aquests plàstics d'un sol ús siguin reetiquetats com reutilitzables, sent exactament el mateix producte. Això també ens hi hem trobat i passa habitualment. Si aneu a comprar doncs, a qualsevol bazar, veureu que els gots de plàstic que abans eren d'un sol ús ara posa reutilitzables sent exactament el mateix producte. En tot cas, recollint també una miqueta l'explicació que feia vostè també de com s'aplica o s'hauria d'aplicar aquest tribut, en el cas, per exemple, concret del Prat de Llobregat, sí que hi ha una fórmula que permet a través dels contenidors intel·ligents doncs, deduir aquest reciclatge a les famílies que més reciclen, fins a un 40% d'aquesta factura. Creu que és just aquesta forma de fer-ho o fins i tot hauríem d'encara incentivar-ho més?
A veure, són fórmules que són incipients. Jo no conec la realitat de tots els municipis metropolitans, però sí que hi ha alguns, també a Barcelona, en els barris on es fa recollida porta a porta, que permeten això, unes deduccions, diguem, per famílies que participen més activament en la recollida, sobretot la recollida selectiva d'orgànica, que és la més important, no? Són sistemes imperfectes, que no són tan fidels com els que es poden implantar en models amb recollida selectiva porta a porta, on pots monitoritzar millor totes les fraccions, però l'important és que donen una senyal a favor, no, de les persones que participen en el sistema de separació. Al final, la recollida selectiva no deixa de ser un mitjà per afavorir el reciclatge, no? I que, per tant, és just que aquest mitjà, doncs, es premiï, no, amb taxes més adequades al que fa cadascú.
Paral·lelament a això, també ho ha comentat vostè abans, que moltes vegades, doncs, aquesta taxa s'està repercutint a través de la factura de l'aigua. Creu que és una bona fórmula? Quina és la millor, o quina creu vostè des de la Fundació EN, que seria la millor fórmula de fer càlcul d'aquesta taxa?
És difícil parlar de millor perquè depèn de les circumstàncies de cada cas, val? És a dir, la fórmula de la factura de l'aigua és molt estesa a l'àmbit metropolità, però en canvi fora de l'àmbit metropolità és bastant poc habitual. També aquí a l'àrea metropolitana tenim una singularitat, que és que la taxa de recollida la paguem per una banda l'Ajuntament i la tractament la paguem per una altra banda l'àrea metropolitana. Això és raríssim a nivell espanyol, val? Però té unes explicacions històriques. Ja dic, és difícil parlar de model òptim perquè no tots els ajuntaments tenen la mateixa informació, no tots els ajuntaments tenen el mateix model de recollida, i en funció del model de recollida pot ser unes coses o unes altres. Jo diria que hi ha opcions clarament subòptimes, com les taxes fixes que ja he mencionat, o com models que carreguen massa o massa poc sobre el residu comercial, però en canvi de solucions, diguem, acceptables n'hi ha força més, però depèn una mica de les possibilitats de cada ajuntament.
I ara comentava vostè també aquesta particularitat de l'àrea metropolitana de Barcelona amb aquesta taxa metropolitana de tractament de residus. La ciutadania entén que existeixi el que percep, tot i que no ho sigui, el que percep com un desdoblament d'aquesta taxa de residus?
Jo crec que clarament no, la majoria de ciutadans ja no és que no ho entenen, és que no, ni ho saben que funciona així. Per explicar-ho breument, doncs la TMTR, la taxa metropolitana de tractament de residus, es cobra per part de l'àrea metropolitana de Barcelona i es cobra dins del rebut de l'aigua, que és bimestral normalment, i la taxa de recollida la cobra l'Ajuntament, i en alguns casos te la cobra també en el rebut de l'aigua, i en altres casos la cobra com un rebut independent. Llavors, entre que la situació no és exactament igual a l'àrea metropolitana, que la situació a l'àrea metropolitana, com deia abans, és totalment diferent de la que aplica la majoria de la resta de Catalunya, que són dos tributs diferents, cadascun amb la seva ordenança, que són textos força complicats d'entendre, jo diria que el gruix de la ciutadania simplement no seria capaç d'explicar com això funciona correctament.
Imagino que dins d'aquesta disparitat de preus que vostès també en el seu estudi remarcaven, no?, de fins a 230 euros anuals, més de fet, de 230 euros anuals de diferència entre alguns municipis, també hi ha aquesta particularitat, és a dir, imagino que les altres taxes sí que inclouen el tractament de residus, que en el cas de l'àrea metropolitana, doncs, ve dividida. Això no sé si vostès ho han pogut repercutir d'alguna forma d'estudi o això s'ha deixat de banda.
Sí. No, quan hem comparat aquest estudi, com deies al principi, compara 131 municipis representatius de l'estat espanyol, i en el cas dels municipis que tenen dues taxes, recollida i tractament per separat, el que hem fet és sumar-les,
unificar-les,
no? per poder comparar. Clar, aquest estudi dona algunes dades interessants, alguna que ja deies, doncs, sobre la disparitat. Un altre interessant és que estimem que l'increment mitjà a l'estat espanyol el 2025 ha sigut del 16%, l'increment més gran dels darrers 10 anys, era esperat, perquè és, el 2025 ha sigut l'any que entren en vigor les obligacions de la llei de residus, però clar, un 16% no deixa de ser molt superior a l'IPC. I finalment, una altra de les conclusions importants és que d'un 53% de cobertura de costos del 2024 hem passat a un 65%, per tant, també és un increment important, però que alhora demostra que encara s'està molt lluny de la plena cobertura, com la llei exigeix.
Precisament aquest dimarts, el ple d'ordenances fiscals de l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'increment del 3% de la taxa metropolitana de tractament de residus, que l'objectiu precisament era el que vostè deia ara, no? D'intentar cobrir aquests costos. Asseguraven que s'aconseguiria a partir de 2026, i també apuntaven en aquest estudi, doncs, aquesta pujada de 116 euros respecte a l'any 2015, d'aquesta taxa de mitjana. Creu que encara pujarien... ha pujat de 85 euros i mig de mitjana el 2015 a 116 l'any 2024. Corregeixo que no ens entenguem malament, en tot cas, des de 2015. Creu que els preus encara continuaran pujant, i fins quan serà aquest topall? En quin moment aquesta taxa s'equilibrarà i passarà, doncs, a estar, per exemple, regulada per l'IPC?
És difícil de dir, perquè l'increment més fort esperat, calia esperar-lo pel 2025, ha sigut del 16%. Seguim veient que encara hi ha ajuntaments que estan retrasats en el compliment dels objectius. Per tant, el 2026 encara segur que és un increment per sobre de l'IPC de mitjana. No sé si després ja veurem una certa estabilització. És difícil de dir. En principi, en matèria de residus, com deia, estem tan lluny de complir els objectius que cal pensar que cal redoblar els esforços en matèria de recollida separada, i normalment fer les coses bé és més car que fer-les malament. Per tant, jo diria que seguirem veient pujades.
Creu, per acabar amb una nota positiva, que va per bon camí?
El compliment dels objectius de residus, et refereixes? Home, anem per bon camí. Van millorant, el que passa és que milloren molt més lentament del que caldria. Per tant, depèn de si ets dels que veuen el got mig ple o mig buit.
Doncs deixarem aquesta visió, no? Aquest positivisme o negativisme respecte a aquest futur de la taxa metropolitana i la taxa de recollida de residus. Moltíssimes gràcies, senyor Ventosa, Puig Ventosa, per estar avui amb nosaltres al Connectats, i esperem poder parlar amb vostès més endavant per veure, doncs, si s'han reduït aquestes diferències, hi ha una harmonització i també s'han assolit aquests objectius de reciclatge. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.